L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Qui el saluda un dia més des d'Antena Aldaia, a l'Aldea, també des d'Alcanar Ràdio, Alcanar, des de Ràdio Delta del Tebre, des d'Amposta, Amposta Ràdio, la Cala Ràdio, des de l'Ametlla de Mar, des de Santa Bàrbara, també el saludo, des de la Plana Ràdio, des d'aquestes 6 emissores que configuren l'Associació d'Emissores Municipals a les Terres de l'Ebre, EMUTE. Comencem aquesta tanda informativa corresponent avui ja a la edició de divendres, perquè estem efectivament al primer dia del mes de febrer de l'any 2013, divendres.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Doncs la notícia que me sorprenia avui a qui els edita aquest informatiu era la que responia en aquest titular i que llegíem a través de la xarxa d'emissores La Xarxa. I és que, per lo que sembla, la Ribera d'Ebre estaria plantejant-se adscriure's al Camp de Tarragona, o lo que és lo mateix, abandonar les Terres de l'Ebre. La Ribera d'Ebre, efectivament, estaria plantejant-se marxar de les Terres de l'Ebre i adscriure's al Camp de Tarragona o a una altra demarcació. En un ple al Consell Comarcal, concretament a l'últim ple, diversos representants de Convergència i Unió van exposar que no se senten prou ben tractats per les altres comarques que configuren les Terres de l'Ebre, Baix Ebre, Montsià i Terra Alta, i que en el Consell d'Alcaldes vinent abordaran aquesta qüestió. La Federació Nacionalista, que té majoria absoluta al Consell Comarcal, argumenta que el territori amb capital a Móra d'Ebre se sent discriminat davant el centralisme de Tortosa i Amposta i retreu el poc suport que ha rebut a l'hora d'atreure inversions. El president de l'ens comarcal i alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, anunciava que convocarà un Consell d'Alcaldes per debatre amb la resta de municipis de la Ribera d'Ebre la seva continuïtat o no a les Terres de l'Ebre. Escoltem Jordi Jardí.
Històricament, doncs, la comarca de la Ribera d'Ebre se l'ha tingut com la comarca de més a més a les Terres de l'Ebre i, per tant, reivindiquem això, que volem ser en plenitud membres d'aquestes Terres de l'Ebre o que se'ns deixi decidir si volem ser-ho o no volem ser. Ara es parla dels trens, però fa poc temps se parlava del corredor del Mediterrani i ens vam quedar sols defensant el ramal que connectava cap a l'interior de la península passant per la línia Reus Mora-Caspe. Fa també uns anys, l'A68, doncs el gran debat va ser per quin lloc del sud de les Terres de l'Ebre havia de passar aquesta A68, quan realment sabem que la connexió natural cap a l'interior de la Meseta, cap a l'Aragó, cap al País Basc, és Maials, Flix, Móra, Tivissa, Hospitalet de l'Infant. I ens vam quedar l'alcalde de Flix, el Pere Muñoz, en aquell moment, i un servidor sols defensant aquests postulats. Per tant, volem pertànyer a les Terres de l'Ebre? Sí, però volem que les Terres de l'Ebre sigui corresponsable amb aquesta voluntat de pertenença, perquè al final les coses s'han de fer perquè un vol i no per imperatiu legal.
De fet, cal dir que Jardí reclamava aquesta mateixa setmana que s'inclogués la línia Reus-Móra-la-Nova-Saragossa a la reivindicació de les millores en el servei ferroviari a l'Ebre que s'està demanant estos dies. El president del Consell Comarcal de la Ribera, Jordi Jardí, aprofitava el seu pas per l'informatiu matinal de Canal 21 Ebre per reclamar que la reivindicació de les millores en el servei ferroviari, en el transport públic i en les infraestructures del territori també inclogueren la realitat d'aquesta línia, com dèiem, Reus-Móra-la-Nova-Saragossa i la situació de les estacions de la seva comarca. En aquest sentit, Jardí recordava que en el cas de la Ribera d'Ebre hi ha poblacions i polígons industrials que han nascut o han crescut al voltant de la línia del ferrocarril. Per tant, ja advertia que totes aquestes reivindicacions haurien de fer-se amb una visió més territorial si es vol afavorir la cohesió del projecte de les Terres de l'Ebre. De fet, Jardí alertava el conjunt del territori que si no es millora la línia de ferrocarril i les estacions de Móra la Nova, d'Ascó, Flix i Riba Roja d'Ebre, aquesta important infraestructura podria acabar desapareixent. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre també recordava que durant els darrers anys s'han tancat estacions i no s'ha invertit gens en aquesta línia ferroviària del nord del territori. Segons Jardí, l'estratègia del govern de l'Estat seria deixar-la morir, cosa que també suposarà la mort de l'economia de diverses poblacions d'aquesta comarca. De moment, ebrenca.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I a l'informatiu Emute no abandonem encara avui les comarques de l'interior de les Terres de l'Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre, per a parlar d'un tema que, de fet, ja a les Emute vam tractar ja fa algunes setmanes i que, pel que sembla, cada vegada està prenent més, malauradament, més protagonisme dintre del camp de la informació. Em refereixo al tema del fracking. En este cas, han estat 7 pobles de la Terra Alta i la Ribera, se sap, que estarien afectats per un permís d'extracció mitjançant aquesta fracturació hidràulica. Una empresa d'extracció d'hidrocarburs, Frontera Energy Corporation, ha demanat permisos al Ministeri d'Indústria per extreure gas en una zona de 103.608 hectàrees a cavall entre les Terres de l'Ebre, Lleida i Aragó, mitjançant aquesta polèmica tècnica de fracturació hidràulica conegut amb l'anglicisme fracking. Els primers en dur a terme algun tipus d'acció contra aquesta nova amenaça al territori, recordem que vam informar des de les EMUTE, van ser els socialistes d'Ullacona, que fa unes setmanes presentaven una moció al ple de l'Ajuntament contra aquest agressiu sistema de prospecció subterrània, la fractura hidràulica o fracking, moció que, recordem també, va ser aprovada per unanimitat de tots els grups que formen part del consistori d'Ullacona. Ara ha estat la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a les Terres de l'Ebre qui se n'ha fet ressò i qui denunciava que també al territori ebrenc s'estarien fent gestions per dur a terme prospeccions fracking. Els republicans lamentaven en una roda de premsa l'opacitat amb què s'està duent tot aquest procés en un territori on hi estarien afectats 7 pobles del nord de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, en la totalitat també, possiblement, del seu terme municipal, o almenys de forma parcial. Ribarroja d'Ebre, Ascó, Flix, La Fatarella, Vinebre, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca. El permís es va demanar al Ministeri d'Industria, qui té competències en el cas que el projecte d'extracció supera els límits territorials de més d'una comunitat autònoma. Això es va demanar al febrer del 2011. Però el fet de conèixer ara l'agressivitat d'aquesta tècnica ha fet saltar totes les alarmes. Es tracta d'una tecnologia, recordem, potencialment perillosa, de la qual no es coneixen els efectes. Incideix, sobretot, en l'esgotament dels recursos fòssils, un model que creiem que ha de canviar i que posaria en joc l'economia de les zones afectades. Els aqüífers de la Conca de l'Ebre, per exemple, la qual cosa és una temeritat, manifestava el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Flix, Francesc Barberó. L'empresa que ha demanat aquests permisos és una societat limitada amb seu social a Madrid i que de moment no hauria fet cap visita encara al territori adreçant-se a ajuntaments o a propietaris dels terrenys afectats. No tenim cap informació i aquesta és una de les principals queixes, l'opacitat en tot el procés, lamentava Barberó. D'altra banda, però, el regidor de Flix reconeixia que el fet de no haver-se atorgat encara aquests permisos, tot i que la petició es va fer 2 anys, aporta un cert grau d'optimisme respecte a altres permisos, com els de la Catalunya Central, que s'han donat amb molta més celeritat. Continuem encara amb temes mediambientals, en aquest cas per parlar del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que celebra el Dia Mundial de les Zones Humides, tal com explica en aquesta crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Els aiguamolls cuiden de l'aigua és el lema triat enguany per la Convenció Ramsar per commemorar el Dia Mundial de les Zones Humides, que té lloc cada 2 de febrer. Milers de persones realitzen actes per augmentar la sensibilització del públic sobre els valors dels aiguamolls. El Delta de l'Ebre va ser inclòs l'any 92 en el Conveni Ramsar, Tractat Internacional per a la Conservació i l'Ús Sostenible de les Zones Humides, que enguany compleix 41 anys. La Diada té com a objectiu sensibilitzar les poblacions locals i divulgar-hi l'alt valor cultural i natural de les zones humides. Per commemorar aquest 2 de febrer, Dia Mundial de les Zones Humides, el Parc Natural del Delta de l'Ebre organitza una xerrada. Xavier Abril és tècnic d'ús públic del Parc Natural.
Cada any, el 2 de febrer, es commemora la data en què es va adoptar la Convenció sobre les Zones Humides, coneguda popularment com la Convenció Ramsar o Tractat sobre les Zones Humides d'Importància Internacional. El Delta de l'Ebre va ser inclòs l'any 93 en este conveni i pensem que és un dels reconeixements internacionals més importants que ha rebut el Delta. Esta diada pues, té com a objectius sensibilitzar a la població local de la importància de les zones humides, tant dels valors culturals i naturals com pels béns i pels beneficis que aporten a la nostra societat. I per a celebrar-ho organitzarem una xerrada amb el suport del Museu de les Terres de l'Ebre que tractarà sobre les funcions i els serveis que els ecosistemes, en aquest cas les zones humides, aporten a la societat.
La xerrada avui divendres a les 7:30 de la tarda al Museu de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, CEO BirdLife i la Plataforma en Defensa de l'Ebre han organitzat per aquest diumenge una trobada amb parlaments i neteja inclosa al bosc del Mas de la Comandanta. La trobada a les 11 del matí diumenge al Pont Lo Passador a l'aparcament de la banda de Sant Jaume.
I més notícies relacionades amb el tema de l'aigua, perquè el Perelló anuncia que renovarà de manera progressiva la xarxa d'aigua potable per evitar pèrdues de més del 50%. Més de la meitat de l'aigua que es bomba per la xarxa d'aigua potable del nucli urbà del Perelló es perd abans d'arribar a les aixetes dels usuaris. L'Ajuntament ha decidit posar fil a l'agulla renovant per fases els antics i deteriorats conductes de fibrociment, començant per dos carrers que l'estudi efectuat durant mesos va marcar com a trams crítics de pèrdues. La idea és actuar en els punts més conflictius del nucli urbà, entre els quals, de manera paradoxal, els recentment desenvolupats a la part alta o al polígon industrial. Per finançar-ho, el consistori pretén reduir la factura de la concessió del Consorci d'Aigües de Tarragona gràcies a l'abastament d'un nou pou. Escoltem a l'alcalde del Perelló, Ferran Cid, com ho explicava.
El tubo és de fibrociment no és com ara, i fa molts anys que estan fetes i cada vegada van augmentant. I arribàvem quasi al 50% de l'aigua que consumíem, l'aigua que perdíem. I ja se va dir-se que a la legislatura s'intentaria, però desgraciadament les subvencions s'han retallat molt, però sí que les possibilitats que tenim ja han començat a agafar i fer tots, i els que volem fer, perquè ja sabem on estan, i intentant arreglar perquè aquestes fuites cada vegada siguin menors del 50% que fa un temps que teníem. Ara jo crec que en coses que estem fent reduirem ja una mica, no del tot, però seguirem invertint perquè això arribi un moment zero, quasi és impossible, però sí que baixar a un 15, a un 20, que és més o menys el que un municipi pot tindre de pèrdua, perquè les tuberies és una mica difícil controlar-les totes les empreses.
Segons explicava el mateix alcalde del Perelló, l'estudi sol·licitat a l'empresa que gestiona el servei d'aigua, Sorea, va revelar que ingents quantitats d'aigua es perden abans d'arribar a les aixetes dels consumidors. Des de mitjans de l'any passat i fins a la tardor, aturant la prova als mesos d'estiu per evitar molèsties al veïnat, es van efectuar proves amb càmeres i talls en l'abastament durant les hores nocturnes. La situació dibuixada era ja amb anterioritat tan evident que fins i tot en èpoques de prolongada sequera, els antics pous situats a la part baixa del poble han permès considerables extraccions d'aigua sense arribar a exhaurir-se. I des de Amposta Ràdio avui la informació que ens arriba és per a explicar als ciutadans i ciutadanes del Montsià que ja poden passar la inspecció tècnica de vehicles a la comarca, a la nova estació d'Amposta, un nou servei que funcionarà al complet d'aquí a un mes, però que des del passat dimecres ja ofereix el seu servei. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs així és, des d'aquest passat dimecres ja està en marxa la nova estació autoritzada per a les inspeccions tècniques de vehicles, la ITV, que està ubicada al polígon de l'Oriola d'Amposta. Segons explicava el responsable de l'empresa Atisae de les ITV a Catalunya, Ferran Domènech, aquest passat dimecres va posar en marxa aquest servei a la comarca del Montsià, un servei que en principi farà un horari més restringit fins que estigui muntada tota aquesta estructura de la TISAE, d'aquesta ITV a Amposta. En definitiva, la comarca del Montsià. Així ens ho explicava.
Sí, el dimecres passat es va posar en marxa la ITV d'Amposta, es va obrir al públic amb una primera fase que pensant que pot durar aproximadament un mes de contractació, de posada a punt, de contractació de fins i tot del personal que acabarà formant part de la plantilla de l'ITV, de forma que des del dimecres passat, el dia 30, qualsevol ciutadà, qualsevol propietari d'un vehicle pot passar la ITV a les nostres instal·lacions del carrer de l'Oriola, no? Del carrer del polígon industrial de l'Oriola.
Doncs en les paraules de Ferran Domènech, recordant que dintre d'un mes estarà al complet ja aquesta ITV, aquesta inspecció tècnica de vehicles, ubicada a la comarca del Montsià, concretament a Amposta, i que crearà 15 llocs de treball.
farola la farola.
Festa Major de la Candelera, de l'1 al 4 de febrer a l'Ametlla de Mar. Tradició i gresca, a la Cala estem de festes. De l'1 al 4 de febrer, menja't la Festa Major de la Candelera. A l'Ametlla de Mar, Candelera 2013.
Un bel pescador de ras.
I des de la emissora EMUTE a Santa Bàrbara, avui, des de la Plana Ràdio, anem a parlar d'aniversaris, concretament del 2013, perquè, pel que sembla, serà un any de celebracions de centenaris en aquest municipi de l'interior del Montsià. I és que, segons el Centre d'Estudis Planers i en veu del seu president, Màrius Pont, ens informaven fa uns dies des de l'espai d'entrevistes El Dia a Dia de que aquest any 2013 es dona la coincidència de que el nostre municipi celebrarà diverses efemèrides, la majoria d'elles centenàries. La primera d'aquestes efemèrides, tot i que no s'ha fet cap acte especial de commemoració, ni institucional ni docent, va ser el del centenari el passat 27 de gener del començament de les activitats escolars a l'antic edifici de les escoles enderrocat als anys 80 per construir-hi l'actual edifici. El segon centenari que celebrarà Santa Bàrbara aquest 2013 serà el de l'arribada de la llum elèctrica, que segons Pont es celebrarà el 21 de març. El president del CEP explicava una simpàtica anècdota sobre aquest fet excepcional, tenint en compte l'època i l'avenç que significava per a modernitzar aquest municipi. L'escoltem.
Que el dia 21 de març, i aquell any pareix que va caure el divendres sant, aquell dia, va arribar la llum a Santa Bàrbara. I fixa't com ho diem, va arribar la llum. La gent ho deia, arribarà la llum. I sabem com a anècdota que diuen que va haver gent que va anar a la plaça a esperar-la. Vull dir que és una cosa ben curiosa. Fixa't, clar, aquí no, la gent anava en cresols, anava en llumeners, i com que el primer que es va il·luminar, això també mos consta, que el dia que es va, diguéssim, començar a il·luminar, van començar per la plaça nostra, no? La plaça de l'alcalde Citizí. Clar, com a dir, arribarà la llum a la plaça, pareix que molta gent va dir, doncs anem a esperar-la.
Màrius creu que un fet tan destacat per al desenvolupament del poble mereixeria també algun tipus d'acció per recordar-lo. Per això, des del centre que presideix, s'està gestant un acte simbòlic que reproduís aquell anar a esperar la llum dels nostres avantpassats.
Nosaltres agafant aquesta anècdota simpàtica de que la gent va anar a la plaça a esperar la llum, voldríem fer una activitat, no et puc concretar perquè està, ja et dic, està a les Beceroles, però voldríem fer una activitat, diguéssim, a la manera antiga, la gent vestida com abans, i fer alguna activitat que fos vindre a esperar la llum a la plaça. I parlarem, perquè no la tenim, també tenim la idea una mica perfilada, però no l'hem acabat i volem parlar amb algunes entitats i tot això.
Per lo que sembla, una empresa de roquetes va ser l'encarregada de fer arribar i distribuir la llum al nostre poble, primer pels principals espais públics del municipi i després a mesura que la gent podia contractar-la per les cases particulars. Altres dades significatives que ens donava el president del Centre d'Estudis Planers són, per exemple, la ínfima potència de 15 watts que tenien les primeres bombetes elèctriques que es van instal·lar, o la suposició de que el fet de que Santa Bàrbara fora un dels primers municipis del territori en tenir enllumenat elèctric fora a conseqüència de la petició de la fàbrica de la Sansa, primera indústria important instal·lada al nostre municipi. Altres centenaris que tindran lloc enguany, dels que ja n'anirem parlant, són la mort del popular alcalde Gabriel Citizit, l'acabament de les obres interiors de l'església o l'arribada del telègraf. També es compliran 50 anys de la celebració de la festa d'homenatge a la vellesa instaurada pel recordat mossèn Sales i continuada per l'Associació de Jubilats i Pensionistes local.
Heu de veure els meus ulls, estimar les meves mans i contemplar les meues llàgrimes. Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món.
Hosana, fill de David! Hosana, hosana!
Jo et conjuro que mos digues si tu ets lo Crist, lo fill de Déu.
Jo el sóc.
Jo sóc innocent de la sang d'aquest home. Vosaltres mateixos.
Pare, perdona'ls, perquè no saben allò que es fan.
Del 17 de març al 6 d'abril, Deltebre t'espera per contar-te la història més gran mai contada, la passió.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en Mute.
El nostre recorregut per les emissores municipals a les Terres de l'Ebre arriba ara a Alcanar. Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal avui ens parla de l'actualitat del Centre Esportiu Municipal de la Fanecada. Per una banda, ofereix noves quotes per a l'inici d'any a través de la campanya Bons Propòsits i també d'altra, organitza un parell de concursos de formació, un d'ells d'anglès comercial i l'altre de monitor de sala esportiva polivalent. De tot això, ens en parla, com diem, des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Efectivament, des d'Alcanar. Bona tarda. Parlem de qüestions esportives o en este cas més ben dit, de les qüestions i l'actualitat que genera el Centre Esportiu Municipal de la Fanecada. I és que, coincidint amb l'inici del nou any, el 2013, des del centre s'ha engegat la campanya Bons Propòsits per al 2013, una campanya que contempla el 50% de descompte a la matrícula per a les noves incorporacions, per a matriculacions al centre, i també noves quotes, com la quota familiar, amb una tarifa mensual única de 85 euros més una matrícula, i en la qual i inclouen tots els membres del nucli familiar a partir de 3 membres de família amb fills menors de 25 anys. També hi ha la quota per als aturats amb la matrícula corresponent i un abonament i un pagament de 30 euros al mes que permet l'accés al centre de 7 del matí a 5 de la tarda, així com els caps de setmana. I per últim, la quota de cap de setmana amb la matrícula corresponent més 20 euros al mes i amb accés al centre a partir dels divendres a les 5 de la tarda i durant tot el cap de setmana. Un centre d'esports de la Fanecada que, a més, estos dies és notícia també per altres propostes que res no tenen a veure amb l'esport i sí amb el caràcter formatiu, i és que al centre s'impartiran un parell de cursos de formació, un d'ells de monitor esportiu de sala polivalent i un altre d'anglès comercial. Ho explicava el director de les instal·lacions del Centre Esportiu de la Fanecada, Eduard Ullate.
Des de l'any passat vam treballar conjuntament amb l'Ajuntament per homologar les instal·lacions que tinguéssim aules homologades de cara al servei d'ocupació. Això se'ns va autoritzar i, per tant, vam fer una demanda de cursos, de possibles cursos que poguéssim fer des del CEM, de caire bàsicament esportiu, però no només. I en l'adjudicació que es va fer al desembre, doncs ens han donat un curs de monitor esportiu de sala polivalent i un curs d'iniciació a l'anglès comercial. Aquests cursos ara mateix estan en procés de preinscripció. Em consta que el curs d'anglès doncs, està tenint una gran acceptació, i el curs de monitor esportiu també, però encara queden unes quantes places.
Per a més informació o per inscripcions sobre qualsevol d'aquests dos cursos us podeu adreçar bé al Servei d'Ocupació de Catalunya, bé a les mateixes instal·lacions del complex de la Fanecada. Si ho preferiu, podeu també passar per la pàgina web lafanecada.cat, un centre esportiu on es treballa de cara a que, amb motiu de la celebració del primer aniversari, aquest proper mes de febrer, es pugui gaudir d'una nova modalitat esportiva com és el pàdel, una modalitat per a la qual s'està treballant amb la intenció de poder construir un parell de pistes.
Gràcies, Domènec. Anem ara de festa major. La que comença avui mateix a l'Ametlla de Mar encetarà aquesta esperada festa major de la Candelera dintre d'unes hores. El pregó de Carme Forcadell donarà el tret de sortida a 4 dies de festa que conjuga tradició, devoció i gresca i la novetat del bateig casteller dels xics caleros. De moment, anem a escoltar com es presenta aquesta festa major. Ens ho explicarà Francesc Callau, naturalment, des de la Cala Ràdio.
L'Ametlla de Mar comença aquest divendres la festa major de la Candelera. 4 dies de festa que ja van tenir el seu preludi el passat cap de setmana, en el que es van concentrar la major part d'activitats esportives i culturals. Més de 150 nanos obriran la celebració aquests dies de festa, aquest divendres a la tarda, amb la caramelada a càrrec de les pubilles infantils i la cercavila pels carrers de la població, aperitiu del que serà el pregó de la Festa Major, aquest any a càrrec de Carme Forcadell, presidenta de l'Associació Nacional Catalana, i la proclamació de pubilles i damiseles. Dissabte, dia 2, serà el dia més gran amb l'ofrena floral a la Mare de Déu i la Missa Major, tot i que l'acte més representatiu de la festa és la multitudinària processó en honor a la Candelera, on milers de caleros i caleres, amb els ciris il·luminats, mostren la seva devoció acompanyant a la Verge. La Candelera d'aquest any té altres ingredients tradicionals, com el Dia de la Dona i el Dia de la Gent Gran, amb els corresponents dinars de germanor, i algunes novetats com la nota castellera de les festes que posaran els xics caleros, nova colla castellera que rebrà el seu bateig oficial aquest diumenge al matí a la plaça Nova de la Mà dels xiquets del Serrallo i els castellers de Vilafranca. Les nits estaran amenitzades per orquestres com Jamaica Show, Top Leader o Costa Este, destacant el concurs de DJs que tindrà lloc divendres a la nit amb la presència dels DJs Víctor Magán i Josepo i la matinada de dissabte amb la festa Flash FM al poliesportiu. Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
La gent en aquests moments té un programa al seu abast fet amb compromís i amb actitud que requereix la nostra Festa Major. Val a dir que hem buscat fórmules de col·laboració i estalvi que ens permetran xalar, gaudir de tots els actes més tradicionals i també de tots aquells elements que són característics de les nostres festes.
Habitual és la presència durant les festes caleres de diversos representants de l'administració. Aquest any han confirmat la seva assistència la consellera de Benestar i Família, Neus Munté, al Dia de la Dona, que assistirà als actes de diumenge, i la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, que participarà del dinar de germanor de la gent gran i dels actes commemoratius del 25è aniversari de l'Institut de Secundària de l'Ametlla de Mar.
Gràcies, Francesc. No ens movem encara de la Cala Ràdio perquè, com dia fa uns moments i com hem escoltat el mateix Francesc, un dels elements destacats d'aquesta Festa Major que es prepara a l'Ametlla de Mar és el bateig de la colla castellera de la Cala, els xics caleros, per aquesta Candelera. Olga Tomàs, en este cas, és qui ens complementa aquesta informació que ens arriba avui des de l'Ametlla de Mar, des de la Cala Ràdio.
Les festes de la Candelera 2013 i concretament el 3 de febrer ha estat la data escollida per fer el bateig de la colla castellera de l'Ametlla de Mar, els xics caleros. L'acte realitzarà a la plaça Nova a les 11:15 del matí. Els xics caleros són una colla molt jove, però darrere de la qual hi ha molta il·lusió i força per aixecar castells amb gust calero, i és que fa només uns mesos, el 14 d'octubre, en el marc de la Diada de l'Arrossejat, els xics caleros van aixecar el seu primer castell. Ara, la colla castellera ha augmentat amb nombre de castellers i ja forma part de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya com a colla en formació. Per aquest 3 de febrer, Dia de la Dona, està previst que aixequin diversos castells de 6, un 3 de 6, un 4 de 6 i un 4 de 6 amb agulla. A més, els xics caleros comptaran amb uns padrins d'honor, com són els castellers de Vilafranca i els xiquets del Serrallo. Àngela Sánchez, presidenta de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, subratlla la força i il·lusió dels xics caleros.
Sí, els assajos a vegades són una mica més complexes per la pinya de baix. Sí que he de dir que totes les dies que he estat arreu de Catalunya, a vegades veure un castell recte en força com fa, per exemple, Vilafranca és espectacular. Per veure la força que tenen uns castellers novells que comencen i que aguanten i que el castell tremola i que ells no volen que caiguen i que estan més pendents dels de dalt que d'ells mateixos, això fa que encara que hi hagi poca pinya i ells aguantin, tirien endavant. I això és el que ha fet aquí a l'Ametlla. Els caleros han tingut la força suficient per aguantar el castell.
La presidenta de la societat també ha subratllat la importància de que la gent s'animi a formar part de la colla castellera de la Cala, que facin pinya perquè aquesta iniciativa tiri endavant. Actualment, els assajos dels xics caleros són al poliesportiu municipal Galetet, dimarts i divendres de 7 a 9 del vespre. I ara, aquests dies que es preparen per al bateig, també s'ha incorporat un nou dia d'assaig, que és el diumenge de 11 del matí a 1 de la tarda.
Avui, a l'hora d'acabar, encara una darrera notícia. A partir del proper dilluns, l'informatiu EMUTE s'editarà des d'Alcana Ràdio. Serà Domènec Ramal qui el coordina i presenta. De moment, per a mi, acaba una etapa començada el passat octubre i que possiblement pugui reemprendre d'aquí uns mesos. Ara, però, és el moment del relleu. Així que, com sempre, gràcies per la seva atenció. Bon cap de setmana. Fins al proper dilluns, però ja baix la direcció dels companys d'Alcana Ràdio.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.